Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, pel terra, que és dimecres. Dimecres 21 de febrer del 2024. Comencem el dimecres amb més fred que ahir, força núvols. De fet, durant tota la jornada es mantindrà el cel emblanquinat i les temperatures al migdia quedaran una mica més frenades que ahir, tret del Pirineu. A partir de divendres, confirma, ara ens ho explicarà la Mònica Usart, torna al cru hivern. Però, mentrestant, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades investiga 4 casos de compra d'iris per part d'empreses a canvi de criptomonedes. És l'exemple que ahir us explicàvem i que fèiem gros aquí al Món RQ en diversos centres comercials de persones, algunes menors d'edat, que es deixen fotografiar l'iris de l'ull i a canvi els donen criptomonedes. Només a Espanya, l'empresa de bitcoins que hi ha al darrere, Worldcoin, ja ha escanejat l'iris de 300.000 persones. Avui preguntarem pels riscos i per les limitacions legals que tenen aquestes empreses i ho farem amb dos experts, Jordi Ferrer-Guillén, advocat expert en noves tecnologies, i Francesc Serratosa, catedràtic en informàtica, que ens explicarà com funciona tot això de les dades biomètriques a partir de l'iris. Per cert, recordeu aquell pacient que us explicàvem a qui Elon Musk va implantar un xip al cervell? Doncs el magnat nord-americà assegura que aquesta pacient ja pot moure el ratolí d'un ordinador amb la ment. Un dimecres en què estarem molt pendents del Congrés a partir de les 9 perquè Pedro Sánchez parlarà per primer cop després dels mals resultats del PSOE a les eleccions de Galícia. Ho faran un cara a cara amb Alberto Núñez Feijóo, que seguirem aquí al Món RQ en temps de tertúlia amb Xavier Melero, Anna Gómez, Ramon Rovira, Xavi Domènech i Ferran Casas i amb Mònica Hernández. Per cert, que ahir al Congrés es va viure un moment lamentable. S'hi feien unes jornades convocades per l'Associació de Malalts de l'ELA. Només 5 diputats hi van assistir. 5. Cert, els 5 portaveus de salut dels partits polítics, però només 5. Déu-n'hi-do. Juan Carlos Unzué, un dels portaveus, va retreure els que no hi eren la falta d'empatia. Tot això el dia que hem sabut que un del cap dels antiavalots de la policia espanyola s'ha ofert al jutge García Castellón per testificar contra el tsunami democràtic. Llegim a l'agència Europa Press que ho fa davant la perspectiva que amb l'amnistia el responsable, segons ell, de ferir dos companys seus en uns disturbis molt greus i violents quedin impunes, diu. Els esports, avui, Nàpols-Barça, tachín-tachán, anada dels vuitens de final de la Champions a partir de les 9 i, com sempre, una hora abans de RAC1. Ahir l'Atlètic de Madrid va perdre 1-0 al camp de l'Inter de Milà, mentre que el PSV i el Borussia Dortmund van empatar 1. I a les 11, avui, aquí al Món RAC1, parlarem de les que han estat les pitjors pel·lícules de l'any amb el Jaume Ripoll. Ara és època de premis, guardons, està molt bé parlar de les millors, però quines han estat les pitjors? I ja que hi som, també us preguntem, quina és la pel·lícula de la història que creieu que és incriticable, però que a vosaltres us va semblar un bunyol, un nyap? Aquella pel·lícula que gairebé no us atreviu a dir que no us va agradar gens perquè sembla que a tothom li entusiasma. Expliqueu-nos-ho a Twitter ara mateix amb l'etiqueta Cinema RAC 1, Cinema RAC 1, i després tele amb el David Broc i el Pere Mas, i amb el Bartolí i el Dialing, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Aviam, una cosa, Mònica Usart i Dani Simón, fora de la sala.
No.
Fora de la sala, expulsats.
Sí.
Bueno, després us explicaré quines són les pel·lícules que acaben de dir. Dani Simón i Mònica Usar, que són d'aquelles pel·lícules que no es pot dir que són dolentes, i per ells ho són. I, bueno, ara ho comentarem. Però abans, alguna cosa, ara sí, d'aquesta nit de batallada?
Doncs sí que aquesta hora està tallada l'R7 de Rodalies i també hi ha retards a l'R4 perquè circula en aquest cas per via única, tot plegat per un cas de robatori de cable de catenària entre les estacions de Sabadell, Sud i Cerdanyola. A més, a aquesta hora, tècnics d'ADIF estan treballant en la reparació dels danys causats per aquest robatori i preveuen restablir la circulació al llarg del matí.
I d'aquesta nit i matinada segur que estem parlant, parlarem de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que està investigant 4 casos de compra d'iris per part d'empreses privades a canvi de pagaments en criptomonedes.
Sí, és una de les imatges que s'ha fet viral les últimes hores, la de persones, sobretot joves, fent cua a diversos centres comercials de l'àrea metropolitana de Barcelona per vendre fotografies de l'iris de l'ull a una empresa d'intel·ligència artificial. De les 4 denúncies que ha rebut l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, una és a Catalunya i 3 a Madrid. L'objectiu de la companyia, que es diu Wallcoin, dels mateixos creadors que ChatGPT, és fabricar un banc biomètric amb les dades dels iris de l'ull i així poder contrarrestar bots o identitats virtuals falses. Però la polèmica no ha esclatat només aquí. Aquí a l'Índia, per exemple, han prohibit aquestes pràctiques, mentre que països com el Regne Unit o França ho estan estudiant a canvi de donar les dades personals d'iris. Wallcoin ofereix 10 criptomonedes que canvien de valor segons el dia, però fins ara s'han mogut entre els 2 i els 7 euros cadascuna. I a més, qui porta amics rep més monedes. L'empresa ja ha escanejat els iris de 3 milions i mig de persones arreu del món, un 10% d'aquestes, és a dir, 300.000, a l'estat espanyol.
Avui al Món RQ tornarem a posar aquest debat sobre la taula que engegàvem ahir aquí al Món RQ. Ho farem amb l'advocat i consultor legal expert en noves tecnologies i comunicació Jordi Ferrer Guillén i també amb un catedràtic en informàtica de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Francesc Serratosa. També els hi preguntarem per una altra notícia que sembla sortida d'una pel·lícula de ciència-ficció. El pacient del xip cerebral d'Elon Musk ha après a moure el cursor de l'ordinador amb la ment.
Sí, el propietari de Tesla i Twitter ha confirmat que l'home a qui la seva empresa Neuralink va implantar un xip al cervell ja és capaç de controlar el ratolí de l'ordenador només pensant. Assegura que els progressos de l'implant són bons i que de moment el pacient no ha tingut cap efecte advers. Ara bé, també ha deixat clar que tot plegat està en fase de proves i que la implantació de xips cerebrals que puguin llegir el pensament encara no és possible a gran escala. Recordem que segons Neuralink l'objectiu d'aquests xips és aconseguir que persones que han perdut el control de les seves extremitats les puguin tornar a moure.
I abans, a partir de les 9, abans de parlar de tot això, a partir de les 9, un punt del matí, estarem molt pendents del Congrés, des d'on Pedro Sánchez haurà de donar la cara per primer cop després de la desfeta del PSOE a Galícia.
Sí, fa dies que no va de boca públicament i aquest matí té sessió de control al Congrés amb dos cara a cara destacats, un amb Alberto Núñez Feijóo i l'altre amb Míriam Nogueras de Junts. El president espanyol haurà de donar explicacions un altre cop de l'amnistia en plena negociació entre el PSOE i Junts. Ahir el Congrés, recordem-ho, va donar llum verda a prorrogar els terminis per arribar a un acord, però és l'última pròrroga. Si el 7 de març no hi hagués aquest pacte, quedaria tombada definitivament. Junts manté el silenci de tota aquesta negociació, mentre que al PSOE, l'únic que en parla és Patxi López.
Los tiempos de negociación siempre se abren para intentar avanzar y nosotros estamos en conversaciones buscando los avances que hagan, como digo, tener una ley de amnistía. Estamos convencidos, ya que respondo otra parte, de que esa ley de amnistía será...
I al Congrés, a més ahir el Congrés també va avançar en la creació de comissions Pegasus, Operació Catalunya i els atemptats del 17 d'agost, ara amb la llista dels qui hauran de compareixer i amb el dubte també de si un d'ells serà Mariano Rajoy.
Déu-n'hi-do el que va passar amb Juan Carlos Unzué, que va retratar la classe política al Congrés dels Diputats.
Sí, les associacions que lluiten perquè s'aprovi una llei que garanteixi l'atenció als malalts d'ELA van convocar unes jornades a la cambra i només hi van anar, atenció, 5 diputats. Unzué va denunciar la poca atenció política que tenen els malalts d'ELA i també la falta de diners per cobrir les cures. De fet, va alertar que hi ha pacients que moren per aquesta falta d'atenció.
¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados o diputadas tendrán algo muy importante que hacer. No pueden ni deben permitir que una sola persona más, queriendo vivir, se sienta obligado a morir.
La llei de l'ELA que s'havia d'aprovar fa mig any no va prosperar per la convocatòria d'eleccions espanyoles precipitades i des de llavors no s'ha fet pràcticament res. Ahir, però, Unzué i la resta d'afectats d'ELA van aconseguir com a mínim arrencar dels partits i del ministre del RAM el compromís per a reformar la llei de dependència perquè els ajuts puguin arribar de seguida a tots els afectats.
Us preguntareu quins eren els 5 diputats. Els 5 diputats eren els 5 diputats que eren els portaveus de la Comissió de Salut dels cinc partits polítics que han de redactar la llei. Entre els quals estem parlant del PSOE, el PP, Sumar, Junts i Vox. Aquests són els que estaven ahir al Congrés. Però ni un més ni un menys. El més normal, va, fins i tot el ministre de Sanitat va arribar al final de l'acte i es va disculpar. A mi em sembla indigne. O sigui, si va Juan Carlos Unzué, perquè em consta, perquè ens vam intercanviar uns missatges amb el Juan Carlos ahir a la nit, em consta que van anar, tots ells, els que van anar, perquè no només hi van anar Juan Carlos Unzué, i van anar amb les seves grues, amb la seva companyia, que han d'anar amb els seus cuidadors, amb els seus
familiars també.
Bueno, familiars per descomptar, però estava parlant d'estris, amb les seves cadires, vull dir, amb tota la corrua de que significa anar en un acte com aquest. Com a mínim, algú els hauria de rebre com ja no et dic que ho facin a l'hemicicle gran, ja no t'ho dic això. Però que avui veiéssim una fotografia d'un Zoé amb el president del govern d'Espanya. Avui vaig veure un Zoé amb els màxims representants de la política espanyola. Hauria estat el mínim. És una malaltia d'una crueltat intolerable. No hi ha malaltia. Mira que n'hi ha de malalties dolentes i cruels, eh? Però aquesta, aquesta que et va dinamitant i saps quin és l'objectiu final i no hi ha solució possible. No hi ha solució possible. I que encara qui t'ha de resoldre el problema, perquè vas allà, no vas a mostrar-te. El que vas allà és explicar el que demanes, que és una llei sobre la L, que és el que et demanen. Que els únics diputats que et reben són els que els toquin fer la feina. Home, queda lleig. Queda lleig. I l'únic que fa, l'únic, és allunyar quilomètricament la política de la societat. Perquè la gent diu, ja se'n poden anar tots a fer punyetes. Sí, perquè si per una falta de sensibilitat amb una gent com aquesta són incapaços d'apropar-s'hi, incapaces de ser-hi, incapaços d'escoltar, per molt portaveu que hi vagi, jo m'ho faria mirar. I el primer que hauria de fer avui, de debò ho penso, el president del govern d'Espanya i el cap de l'oposició, és demanar disculpes a la societat. Si avui dius, escolta, mira, ens vam equivocar i pensàvem que això se'ns va escapar de les mans. Perquè el clatellot d'un Zoé que fot és memorable. És memorable. I amb un president d'una associació de la ELA, doncs, bueno, mira, vas allà, els hi dones quatre llibretes i mira que contents, els vies cap a casa. Però un Zoé no. A un Zoé les llibretes té les que vol. Té les que vol. I no oblidem que la ELA ho corca tot, però l'últim que corca és el cervell. Per tant, tenen capacitat de pensar, de parlar, i com és el cas d'un Zoé, de fotre quatre castanyes que es van quedar ahir i els que ho hagin sentit avui des de casa seva del Congrés dels Diputats amb els pèls de punta. Més coses. Un dels caps dels antiavalors de la policia espanyola durant les manifestacions post-sentència s'ofereix a testificar en la causa del tsunami.
Sí, en l'escrit que ha presentat el jutge Manuel García Castellón i al qual ha tingut accés a Europa Press, la gent explica que els aldarulls van ser molt greus i virulents i que hi va haver dos policies de la seva unitat que van quedar ferits de gravetat i van necessitar intervencions quirúrgiques. Diu textualment que, vistes les circumstàncies que pretenen aconseguir la impunitat dels autors dels fets, referint-se a la llei d'amnistia, s'ofereix a col·laborar amb la justícia que investiga un suposat delicte de terrorisme. El testimoni és un dels caps de la unitat d'intervenció ràpida que vol explicar-li a l'instructor del cas Tsunami tot el que ell va viure, diu, durant les protestes del 2019 com a responsable d'un dels informes policials que es van acabar elaborant. Ara, un cop rebuda aquesta comunicació, García Castellón haurà de decidir si accepta el testimoni d'aquest agent.
I mentrestant la dreta amenaça de portar als tribunals la iniciativa per declarar la independència que va aprovar ahir el Parlament de Catalunya.
Sí, és l'advertència que van llançar Vox i Ciutadans als membres de la mesa de Junts per Catalunya i la CUP que van admetre a tràmit aquesta ILP. Asseguren que si no actua la Fiscalia d'Ofici ho hauran de fer ells. Esquerra, mentrestant, es va abstenir i el PSC, que també va votar en contra, va demanar a la mesa que reconsideri la decisió. La iniciativa popular va tirar endavant, malgrat que els lletrats del Parlament ho van rebutjar en un informe consultiu, però que no és vinculant. Ara, un cop es verifiqui tota la documentació, els promotors començaran la recollida de signatures que se'n necessiten almenys 50.000.
I atenció a les, més que declaracions, a l'homilia que va fer ahir Federico Jiménez Los Santos a Ràdio, que ha aixecat molta polèmica.
Sí, ara carregat contra el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, pel seu origen català i pel seu color de pell. Concretament ha dit, atenció, Déu no va ser generós i els Garriga els va fer catalans i negres. Escoltem-ho de la seva veu.
Pues Dios no estuvo generoso y a los Garriga los hizo catalanes y negros. A cambio se parece que son del Opus, van a misa y entonces Dios les salvará, aunque con este papa no sé cómo está el asunto.
És a dir, que això de ràdio, el que passa és que sona pot, però és, ho he sentit que és una declaració a la ràdio. O sigui, això ho va dir-ho ahir al seu... és com una codita a l'Eugenio, gairebé. Catalans i negres. Va un català i un negre. Però evidentment el secretari general de Vox ja li ha contestat en una piulada de Twitter, ha carregat contra Jiménez Los Santos, aquí ha titllat de racista fastigós. Ja està disponible, per ser a les farmàcies, un altre abans de la societat, aquest sí que és un abans de la medicina important, el primer medicament per tractar i prevenir les migranyes.
Sí, s'anomena Vidura i està finançat només per als pacients que tinguin més episodis, concretament entre 8 i 14 crisis al mes. La resta de persones que la vulguin prendre necessitaran igualment la recepta del metge i hauran d'anar a comprar-lo a les farmàcies, però ho hauran de fer a preu d'or. Cada envàs de 16 comprimits costarà 464 euros, és a dir, 29 euros cada pastilla, i cal tenir en compte que la dosi recomanada pel tractament agut de la migranya és d'un comprimit cada dia. Arreu de l'Estat, la migranya afecta prop de 4 milions de persones, és a dir, un 12% de la població. A més d'aquests, 8 de cada 10 són dones, sobretot d'entre 20 i 40 anys.
I pagesos de Catalunya i d'arreu d'Espanya tallaran avui al centre de Madrid.
Sí, la ciutat es prepara ja per un dia de caos en la circulació per aquesta nova protesta convocada pel sindicat agrari Unió d'Unions, del qual forma part també Unió de Pagesos. A mig matí, els 500 tractors que s'esperen arribaran a la porta d'Alcalà i a les 2 de la tarda la protesta acabarà davant del Ministeri d'Agricultura, que és just davant de l'estació de l'AVE d'Atocha. Tot i la protesta, però, els agricultors no reuniran avui amb el ministre del Ram, Luis Planas.
I el cineasta britànic Sam Mendes està preparant 4 biòpics sobre els Beatles. We'll shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now. Come on, baby. Come on and work it on out. Work it on out. Yeah, work it on out. Work it on out. You know you look so good. Look so good. Una per cada membre de la banda.
Sí.
Per estrenar-lo al cinema.
Sí, hi haurà, per tant, una pel·lícula sobre John Lennon, sobre Paul McCartney, sobre George Harrison i també una altra sobre Ringo Starr. La idea de l'autor d'American Beauty, Skyfall i 1917 és estrenar a les sales la primera entrega, però l'any 2027. Per tant, encara haurem d'esperar uns anys. Les quatre produccions compten amb el vistiplau també de la companyia que custodia tot el llegat de la banda de Liverpool.
Sí, sí que el trio, els quatre, tampoc. Pel que fa als esports, què tenim d'aquesta nit de matinada?
Doncs mira, que avui s'ha baixat la persiana als partits d'anada dels vuitens de final de la Champions, amb un Nàpols-Barça i un Porto-Arsenal, després que ahir l'Atlètic de Madrid perdés 1-0 al camp de l'Inter de Milà i que el PSV i el Dortmund empatessin a 1 a Eindhoven. Aquest vespre, a les 9 i en directe a RAC1, també amb Movistar Liga de Campeones, el Barça torna a jugar un partit de vuitens de Champions. 3 anys després, ho fa al camp d'un Nàpols en plena crisi i amb entrenador nou des de fa 2 dies. Joao Félix i Sergi Roberto són les principals novetats a la convocatòria, però la prèvia arriba clarament marcada per l'empipada de Frenkie de Jong amb la premsa. Segons el neerlandès, s'han publicat moltes coses sobre el seu salari que no són veritat.
Esto es muy lejos de lo que realmente cobro. Se han inventado una historia que no es verdad. Es que estoy muy, muy feliz en el Barça, siempre lo he dicho, es que es el club de mis sueños. Espero que pueda seguir muchos años aquí jugando en el Barça.
Una cosa, només una cosa. Qui li va assessorar a Frenkie de Jong per sortir a la roda de premsa a explicar això i a rajar contra els mitjans de comunicació s'ho podria haver estalviat. Perquè jo crec que ahir va caure al precipici ell sol. O sigui, no tinc cap mena de dubte ara que Frenkie de Jong té els dies comptats a Can Barça. Una altra cosa em sorprendria molt. 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 Perquè aquests que van assenyalant, també és una cosa que em posa molt nerviós, aquests que van assenyalant amb una autocrítica baixíssima i que sempre van assenyalant i que en canvi mai aplaudeixen els que ara assenyalen, és per llogar-hi cadires. Bueno, alguna cosa més?
Sí, que com dèiem, l'Atlètic de Madrid va perdre 1-0 al camp de l'Inter de Milà, per tant haurà de remuntar per passar els quarts de final de la Champions. Un malentès entre Rodrigo de Paul i Reinildo van propiciar el gol dels italians, que d'altra banda van deixar escapar vius els de Simeone després de desaprofitar una ocasió rere l'altra. Antoine Griezmann, per cert, va marxar lesionat, però només és un cop al turmell i no sembla res greu. En l'altre partit disputat ahir, PSV i Dortmund van empatar a 1. Més coses en Anglaterra, el Manchester City s'ha posat al dia a la Lliga després de guanyar 1-0 al Brentford amb gol d'Erling Haaland. Els de Pep Guardiola es posen a un punt del Liverpool, que avui juga contra el Luton Town a 8:45 del vespre. És un partit avançat perquè el Liverpool juga diumenge a la final de la Copa de la Lliga. En tenis, Carlos Alcaraz s'ha fet mal al turmell aquesta matinada i s'ha vist obligat a retirar-se d'un torneig al Brasil. El murcià ha marxat amb una inflamació aparatosa, però ell mateix ha dit que no sembla res greu, tot i que li han de fer més proves. I en futbol sala, atenció, perquè el Barça ha quedat eliminat de la Copa després de perdre per sorpresa la pista del Peníscola. Els de Jesús Velasco guanyaven a 30 segons pel final, però van rebre dos gols en aquest últim tram de partit. L'últim gol, quan quedaven 3 dècimes perquè sonés la botxina.
Carai, 3 dècimes et foten el gol de la derrota. Déu-n'hi-do. 6 i 19 minuts. Mònica, què, arriba divendres el fred?
Sí, arriba el fred. Baixen en picat les temperatures aquest divendres. Si avui encara tindrem valors de 15 a 20 graus, demà pujaran les temperatures i llavors a partir de divendres és quan baixaran. Penseu que demà es mouran entre els 17 i els 23 al migdia, per tant l'ambient serà especialment càlid. I després divendres, sobretot al migdia, notarem aquest descens de les temperatures entre els 10 i els 15 graus de màxima, i al cap de setmana encara recula una mica més aquesta temperatura, tant de dia com també de nit. Recuperarem les glaçades al Pirineu, també temperatures al voltant dels 0 graus cap a les comarques interiors, per sota dels 7-8 a la línia de la costa, per tant un ambient més hivernal al que tocaria aquesta època de l'any. Avui i demà sense massa pluja, com a molt demà a la tarda algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, amb cota neu que acabarà baixant fins als 1.000 metres i també amb vent fort. Demà es notarà moltes comarques, divendres es mantindrà sobretot al centre i al sud del país i dissabte també cap a l'extrem sud de Catalunya. I pel que fa a la precipitació, divendres de matinada s'escaparan alguns ruixats a les comarques de Girona i de Barcelona, després de manera més dispersa en punts del Pirineu. Dissabte nevarà al Pirineu, per tant, si teniu previst anar cap allà, penseu-hi, perquè estarà nevant, haurà nevat divendres i nevarà dissabte. I després algun ruixat dissabte a la tarda cap a la Catalunya central, costa i prelitoral de Barcelona, i aquest vent que dèiem que es mantindria a les comarques del sud. I diumenge, de moment, pinta poca precipitació, i potser la setmana que ve, entre dilluns a la tarda i dimarts, podríem tenir una tongada de pluja més general. Ens hem d'esperar, sembla que plourà, però encara no sabem.
I bé?
Bueno, no grans quantitats, però sí que podria ploure tot arreu. Sí.
I no es veu més més enllà o cosa que...
T'esperem.
Ai, vale, vale, ens esperem. Pol.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
6 i 21 minuts. Hola, Bartolí, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Molt bé, no es pot abandonar mai la prudència en aquests casos.
Sí, sí, m'agrada molt la prudència perquè indica que no vol dir allò que esperem que pugui dir, però de moment no se sap si es pot dir.
No, per clar, tant, si no després...
Si no després, ui, sí.
Ens mengeu amb patates.
Sí. No, jo no, eh?
No, jo sí, ja.
Ja, no, jo
sí. No, sí, sí, aquest any no sé gros.
Què?
Bé. Tot bé. I vostè?
Bé.
Bé, també?
Sí.
Molt bé.
Tot bé.
Sí que ja està?
Sí.
El documentari avui, no?
Sí, és que no sé, també t'explicaria que em vaig anar a fer un massatge de cervicals perquè les tenia una mica carregades, però tampoc és gaire interessant.
Massatge de cervicals.
Ai, sí. Quin bo.
Una cosa. Seure amb una cadira o estirat?
Estirat. Sí, sí, sí. Però després et fa mal, eh?
Saps? Perquè fa mal.
Però bueno... No tinc gaire més a afegir,
està,
eh?
Està, molt bé.
Anem al diàleg, per tant.
Sí, sí.
És del vostè primer.
Era un bon ofició.
Era... Sí, és un afició.
Un afició?
Sí.
Ah, sí?
Sí, sí. Bueno, és allà vaig... A veure, és allà em vaig a fer-me els peus.
Ah, o sigui, fan peus i ho fan tot allà.
Ho fan tot.
Carai,
sí,
quin
sí,
lloc.
Sí, sí, sí. Fan peus, fan mans...
Bueno, tira.
Mònica?
Sí,
tira.
Ja ho he provat, també.
Carai, dos en dos, ja. Vinga, va, tira.
Va, el diàleg, que és del vostè primer, perquè aquesta setmana hem comptat amb la presència d'un espectador de luxe, el jugador de bàsquet Pierre Oriola, que es trobava entre el públic, i el Marc Giró no ho va deixar passar per alt.
Avui el butlletí dels esports no el faràs tu,
sinó
que el farà, passa el paper en aquesta persona que hi ha a la primera fila. Jo tinc idea de qui és, però...
Pierre Oriola.
Doncs amb tots vostès, Pieter, un mite del...
Ni xorra idea.
Doncs començarem amb l'esport.
Si no és el mateix a parlar d'esports, fofos, que sou tots fofos, els periodistes d'esports, i ell, que és esportista, passa la informació pel cor.
Sí, aquesta que et diré no la passo pel cor.
A veure,
parlarem
per on te la passaràs? Per on te la passaràs?
No ho vulguis saber.
Pierre Oriola fent el butlletí d'esports de RAC1.
Visca!
Jugador del Manresa, quina meravella. De bàsquet, de bàsquet.
És un programa on et pots trobar
de tot,
tot tipus de sorpreses.
Em pots dir, sisplau, una pel·lícula... Pots dir-ho a... Mira, Dani Simón, pel·lícula que diu que és un tostón, que no li va agradar gens, un rotllo que no pot amb ella, eh? Estem parlant de pel·lícules que siguin un desastre, eh? Cinema RAC1, ell, La Guerra de les Galàxies.
Què diu?
Mònica Usart, tu...
Pel·lícules que siguin un desastre, no, no. Que són fantàstiques per molta gent i a tu no t'agraden.
No t'agraden gens,
exacte. Que és Harry Potter. A mi no m'agrada.
Harry Potter. Mare de Déu. Uf. I tu?
El Senyor dels Anells.
El Senyor dels Anells, Ramon Bertolí.
Eterna.
A mi em passa també amb el Senyor,
Senyor dels Anells. No,
no. Em vaig a dormir amb Pulp Fiction.
Amb Pulp Fiction. Ai, ves, fora. Jo en tinc unes quantes que direm a les 11 amb el Jaume Ripoll. Recordeu, Cinema RAC1, jo ja l'he escrit també. Aquesta, amb aquesta banda sonora, que és l'única cançó, aquesta i una altra, que es diuen no sé què, de Kraut, que està molt bé. I a sobre li donen l'Òscar a la cançó que canten, que és una cosa així de stars i tal. La pel·lícula es diu La La Land. Quina cosa més insuflipa, per l'amor de Déu.
Soc de Legalitas perquè quan no sé què fer, em donen solucions. Com quan pagava IBI de més per una valoració cadastral incorrecta i em van ajudar a recuperar 4.000 euros. O quan em van explicar com podia contractar la persona que cuida els meus pares.
Fes-te de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
A SM Savall estem compromesos en fer un món més sostenible, un país més verd. Retirem tot tipus d'amiant de forma segura. Protegim així el medi ambient. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a smsavall.es.
Vosaltres, que saliveu quan oloreu la paraula formatge, teniu una cita el 2 i 3 de març a la Devesa de Girona al Fòrum del Formatge Artesà i Català organitzat per Acrefa, on podreu tastar els excel·lents formatges artesans de Catalunya. Més informació a fòrumdelformatge.cat amb el patrocini de l'Aman, Productes Gourmet i Gosby.
Ho sentim, però no queden utilitaris de lloguer. Li importaria anar en un descapotable últim model?
Oi que tots ens agradaria rebre més del que esperem? Doncs a Verti tens l'assegurança del teu cotxe des de només 180 euros. I a més t'emportes les revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any. Així, sense més diners, calcula el teu preu a Verti Bonès. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC més 1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora. Disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta'l cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. Un any més, moltes gràcies.
318.453 euros.
És la xifra recaptada aquest any en la campanya del Torró Solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç. Tots els diners es destinaran a la investigació de les malalties minoritàries infantils de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Gràcies per confiar una altra vegada en RAC 1 i Torrons Vicenç.
Moltes gràcies!
En les 9 edicions del Torró Solidari hem superat una xifra molt especial.
2.100.000 euros.
Moltes gràcies a tots per la vostra solidaritat.
Visca el Torró, Torró!
RAC 1. Tots som 1.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que aquesta hora està tallada a la línia R7 de Rodalies i hi ha retards a l'R4 pel robatori de cable d'una catenària.
Ha passat entre les estacions de Sabadell, Sud i Cerdanyola. A l'R4 només poden circular 2 trens per hora i sentit perquè hi ha una única via disponible i a l'R7 s'ofereix servei per carretera entre Fabra i Puig i Cerdanyola Universitat. Adif espera restablir la circulació aquest matí.
Que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ja ha rebut almenys 4 denúncies contra l'empresa que escaneja els iris de la gent a canvi de criptomonedes.
Es tracta de Wallcoin, els creadors de ChatGPT. L'agència investiga aquests 4 casos, un d'ells a Catalunya, i alerta que aquesta pràctica suposa un perill per la privacitat dels ciutadans. A tot l'estat ja ho han fet unes 300.000 persones.
El pacient implantat amb un xip de Neuralink al cervell ja pot moure el cursor de l'ordenador amb la ment.
Ho ha explicat el propietari de l'empresa, Elon Musk, que afirma que pot desplaçar-lo només pensant. També diu que els processos de l'implant són bons i que de moment l'home no ha tingut cap efecte advers.
Pedro Sánchez donarà la cara avui al Congrés per primer cop després de la patacada a les eleccions gallegues.
Ho farà la secció de control de les 9, en què se les haurà de veure Alberto Núñez Feijóo, però també Míriam Nogueras. Això quan la mesa ha aprovat l'última pròrroga per negociar la llei d'amnistia. L'acord haurà de tancar-se abans del 7 de març.
I l'exfutbolista Juan Carlos Unzué va retratar ahir la classe política també al Congrés dels Diputats.
Les associacions que lluiten perquè s'aprovi una llei que garanteixi l'atenció als malalts d'ELA van convocar unes jornades a la Cambra Baixa i només hi van anar 5 polítics. Unzué i altres testimonis van denunciar que el tractament que reben depèn només de la capacitat econòmica que tinc.
La gran majoria de fiscals del Tribunal Suprem consideren que Carles Puigdemont era el líder absolut de Tsunami Democràtic.
L'Espanyol ha tingut accés a l'escrit en què donaven la seva opinió i també defensen que el cas encaixa en el delicte de terrorisme. Això mentre un cap dels antiavalots de la policia espanyola s'ofereix a testificar davant de Manuel García Castellón en la causa de Tsunami.
Nova polèmica per unes declaracions de Federico Jiménez Los Santos a E-Ràdio.
El periodista carregat contra el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, qui ha menyspreat per ser català i negre. Des del partit d'ultradreta, el mateix Garriga l'acusa de racista i d'odiar la llibertat.
I ja està disponible el primer medicament per tractar i prevenir la migranya.
S'anomena Vidura i està finançat només pels pacients que tinguin entre 8 i 14 crisis al mes. La resta l'han de comprar amb recepta. Ara bé, cada pastilla costa 30 euros i la dosi recomanada pel tractament és d'un comprimit al dia.
Als esports, avui el Barça juga al camp del Nàpols, l'anada dels vuitens de final de la Champions.
A les 9 del vespre, en directe a RAC1, Joao Félix i Sergi Roberto són les novetats de la convocatòria, tot i que el partit arriba marcat per l'empipada de Frenkie de Jong, que ha acusat la premsa de dir mentides sobre el seu salari. També a les 9, Porto-Arsenal. I jugats ahir, l'Atlètic de Madrid va perdre 1-0 al camp de l'Inter de Milà per culpa d'una pífia de Reinildo, mentre que el PSV i el Dortmund van empatar 1.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Avui es manté la suavitat, però es confirma la caiguda de la temperatura a partir de divendres.
Sí, baixaran entre 8 i 10 graus les temperatures a partir de divendres i el cap de setmana serà més hivernal, però de moment avui es manté aquesta suavitat entre els 15 i els 20 graus al migdia. Demà puja una mica més aquestes temperatures i, com dèiem, arriba el fred a partir de divendres. Avui amb un cel emblanquinat, núvols més espessos, sobretot durant la tarda, i no es descarta alguna gota al Pirineu cap al tard. I demà hi haurà més clarianes, tot i que a la tarda arribaran alguns ruixats, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu, amb cota de neu que baixarà fins als 1.000 metres i amb vent fort a moltes comarques.
I què marquen els termòmetres?
Entre els 10 i els 12 graus a la ciutat de Barcelona, 9 graus a Tarragona, 4 graus ara mateix a Lleida, 2 a Girona i també a Puigcerdà, 8 a Terrassa i 6 a Cervera.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus. Nueva tienda en La Maquinista, calle de Santander 90 y en ocasiónplus.com.
6 i 34 minuts, pel que fa a les carreteres, a hores d'ara cap incidència destacable. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, 21 de febrer.
RAC 1. Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 27 al 29 de febrer, Soler i Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes al carrer Beethoven número 13 de Barcelona. Si desitja valorar o vendre monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita al 93 201 8733 o a info@soleillach.com.
A Granollers, restaurant El Trabuc. Del 18 de febrer al 3 de març, onzena quinzena de la cuina de la carxofa. Amb el restaurant El Trabuc, gaudeix de la cuina de la carxofa tan pròpia del Mediterrani. Viu la quinzena de la carxofa amb El Trabuc. eltrabuc.com.
Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme referent per tots els bussejadors.
Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Gran presència d'expositors internacionals, primeres marques, centres i escoles de busseig, equipaments, destinacions, conferències.
Submergeix-te al Mediterranean Diving Show. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig.
Més info a mdivingshow.com.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
La història interminable és el musical del que tothom parla.
No deixis passar més temps i descobreix aquesta superproducció per a tota la família.
T'esperem al Teatre Apolo. Aconsegueix ara les teves entrades a lahistoriainterminablemusical.com i a teatreapolo.com.
Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjb.org. Som el que compartim.
O Cafè Mio. Gourmet La Vanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina S Cafè. Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del veritable espresso a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1.
Psst, mireu qui m'he trobat aquí. No feu soroll. Escolteu. Escolteu bé.
Napoli, 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 Forza Napoli, Napoli, Napoli,
oh. Dimecres, a les 9, des de les 8 a RAC1, vuitens de la Champions, el Diego Armando Maradona.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El món a RAC1.
6:38, creix la desconfiança en l'empresa que està comprant les dades dels iris de gent, sobretot adolescents, a canvi de criptomonedes. És el cas que us explicàvem ahir aquí al món a RAC1, WorldCoin, una companyia dels mateixos creadors de ChatGPT que busca crear un banc biomètric amb les dades dels iris de l'ull, que són úniques en cada humà, i així poder contrarrestar bots o identitats virtuals falses. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ja ho està investigant després de rebre com a mínim 4 denúncies de particulars, una a Catalunya i 3 més des de Madrid. Però la polèmica no ha esclatat només aquí. L'empresa està fent el mateix arreu del món i, de fet, a l'Índia, per exemple, han prohibit ja aquestes pràctiques, mentre que estats com Alemanya, el Regne Unit o França ho estan estudiant també fer-ho. A canvi de captar l'iris, WorldCoin ofereix 10 criptomonedes que canvien de valor segons el dia, però que fins ara s'han mogut entre els 2 i els 7 euros cadascuna. I encara una altra estratègia de captació és: qui porta més amics rep encara més d'aquestes criptomonedes. Tot i que fa setmanes que l'empresa fa servir aquesta tècnica per recopilar dades, les imatges de cues quilomètriques ahir al centres comercials que hi ha a Barcelona van fer saltar totes les alarmes, Anna Salvador.
Sí, sobretot perquè molta de la gent que espera per fer-se aquest escàner ocular són joves. De fet, alguns testimonis han denunciat que fins i tot han agafat la informació de menors sense ni tan sols comprovar-ne l'edat. Ho explicava ahir la mare d'un noi de 17 anys al món a RAC1.
Ells no portaven el DNI. I van arribar allà i van dir que els van demanar el DNI i no el tenien. I que van dir, bueno, però sembleu que teniu 18 anys. Passeu, passeu.
L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades també posa el crit al cel. La directora, Meritxell Borràs, reclama que l'empresa deixi clar què pretén fer amb les dades. Ho va dir també ahir al Món.
Quin ús se'n farà? Quant temps es conservarà? Si es cedirà a tercers? Què en faran? Estem parlant, insisteixo, d'una dada personal que t'identifica de forma inequívoca i, per tant, doncs el seu ús podria ser no positiu, deixem-ho així.
Tot i això, l'organisme català no pot actuar en aquest cas perquè només té competències en l'àmbit públic. La responsabilitat de determinar si el que està fent l'empresa és legal o no recau, per tant, en l'Agència Espanyola.
Recordem que les dades biomètriques, com l'iris de l'ull, són personals i exclusives de cada ésser humà i no canvien mai. És per això que poden ser molt útils en l'àmbit tecnològic, com dèiem, per poder reconèixer usuaris únics. Segons WorldCoin, el que fan és extreure un codi de l'iris de cadascú que no vinculen a noms, correus ni números de telèfon, i també asseguren que es borren de seguida les imatges que prenen amb l'estri que s'utilitza per fer l'escaneig i que només guarden el codi, Agustí.
Sí, segons diuen, ho fan perquè cada persona no intenti rebre les criptomonedes més d'una vegada. Ara bé, també és cert que a l'hora de registrar-se a l'aplicació sí que cal donar dades personals, i això fa arrufar el nas a les autoritats de protecció de dades, que no les tenen totes del tractament que en pugui fer l'empresa. Segons WorldCoin, ja s'han escanejat els iris de 3 milions i mig de persones arreu del món, gairebé un 10%, 300.000 a l'estat espanyol.
Precisament avui al món a RAC1 seguirem debatent sobre aquest tema i ho farem amb l'advocat i consultor legal expert en noves tecnologies i comunicació, Jordi Ferrer Guillén, i també amb el catedràtic en informàtica de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, especialista també en biomètrica, Francesc Serratosa. Tot serà en temps de tertúlia a partir de les 10 del matí. I per cert, encara relacionat amb les noves tecnologies, atenció a aquesta altra notícia que també sembla sortida d'una pel·lícula de ciència-ficció. Elon Musk ha confirmat que l'home a qui la seva empresa Neuralink va implantar un xip al cervell ja és capaç de moure el cursor de l'ordenador, atenció, amb la ment.
Sí, el multimilionari ho ha explicat a Twitter, assegura que els progressos de l'implant són bons i que de moment el pacient no ha tingut cap efecte advers. Ara bé, també ha deixat clar que tot plegat està en fase de proves i que la implantació de xips cerebrals que puguin llegir el pensament no és possible a gran escala. Recordem que, segons Neuralink, l'objectiu d'aquests xips és aconseguir que persones que han perdut el control de les seves extremitats les puguin tornar a moure.
42 minuts, més coses. Pedro Sánchez haurà de donar la cara avui per primera vegada després de la desfeta socialista a les eleccions gallegues de diumenge. Fa 3 dies que guarda silenci públic. A les 9 té sessió de control al Congrés i té dos cara a cara destacats, una amb Alberto Núñez Feijóo del PP i l'altra amb Míriam Nogueras de Junts per Catalunya. El president espanyol haurà de donar explicacions un altre cop ben segur sobre l'amnistia en plena negociació entre el PSOE i Junts. Ahir el Congrés va donar llum verda a prorrogar els terminis per arribar a un acord, però és l'última pròrroga que s'hi fa. Si el 7 de març no hi hagués aquest pacte, quedaria tombada definitivament. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Aquest termini ja no es pot allargar més, per tant, el 7 de març serà caixa o faixa. O hi ha llei o queda tombada definitivament. Junts manté el silenci de tota la negociació. El PSOE també, i l'únic pronunciament que hi ha són els crits de sirena de Patxi López demanant confiança.
Los tiempos de negociación siempre se abren para intentar avanzar. Y nosotros estamos en conversaciones buscando los avances que hagan, como digo, tener una ley de amnistía. Estamos convencidos, ya que respondo otra parte, de que esa ley de amnistía será...
El PP va votar en contra de l'ampliació del termini de la Comissió de Justícia, que és formalment on s'elabora i es canvia la llei. Sostenen que és un frau perquè l'amnistia es va tramitar per la via d'urgència i ara es van prorrogant tots els passos. A més, ahir el Congrés també va avançar en la creació de les comissions de Pegasus, Operació Catalunya i atemptats del 17 d'agost, ara amb la llista dels qui hauran de comparèixer. Fins divendres es poden presentar candidats. El gran debat és si hi haurà quòrum per obligar Mariano Rajoy a haver de donar explicacions.
Gràcies, Jordi. Això serà, com dèiem, aquest matí, però ahir l'exfutbolista Juan Carlos Unzué va retratar la classe política també al Congrés dels Diputats. Les associacions que lluiten perquè s'aprovi una llei que garanteixi l'atenció als malalts d'ELA van convocar unes jornades a la Cambra Baixa amb l'objectiu de tornar a posar a l'agenda del dia una llei que els ajudi a tenir una vida digna. I el resultat va ser que només hi van anar 5 polítics.
¿Es cuántos diputados o diputadas hay en la sala? ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer.
I eren només els membres de la Comissió de Sanitat del Congrés, Vox, PSOE, Junts, Sumar i el PP. És la constatació de la desídia de la classe política cap als malalts d'ELA. Fa un any hi havia consens per aprovar aquesta llei que els permetria accedir a les cures i als ajuts que necessiten els fisioterapeutes també o els psicòlegs i logopedes, que tota aquesta gent doncs és essencial, vaja, per la vida dels malalts d'ELA, però la convocatòria d'eleccions a l'estiu va deixar aquesta llei en un calaix, Agustí.
Sí, ahir des del Congrés desenes de pacients i familiars dels malalts d'ELA van posar el crit al cel i van reclamar que la regulació es posi en marxa urgentment, denunciant que ara la duració de la vida dels malalts d'ELA depèn únicament de la capacitat econòmica que tingui cadascú per poder-se pagar l'atenció i les cures. L'exjugador del Barça va encapçalar bona part de les queixes.
A los políticos les digo que no pueden ni deben permitir que una sola persona más, queriendo vivir, se sienta obligado a morir por la falta de la ley ELA y de las ayudas que conlleva. Antes de morir dignamente, nos den la posibilidad de vivir dignamente.
De fet, les dades que van aportar fan esgarrifar tot l'estat. Des de l'últim cop que la llei es va debatre al Congrés, han mort prop de 2.200 persones esperant que la regulació es posi en marxa. Ahir els pacients del Congrés van aconseguir el compromís, això sí, de partits i govern espanyol, de reformar les lleis necessàries per arreglar-ho.
Passa un minut de 3:15 del matí. La gran majoria de fiscals del Tribunal Suprem consideren que Carles Puigdemont era el líder absolut de Tsunami Democràtic i que la causa encaixa perfectament al delicte de terrorisme. L'Espanyol ha tingut accés a l'escrit en què 12 dels 15 magistrats van mostrar-se a favor que el Suprem investigués l'expresident català i també Marta Rovira, entre d'altres, per terrorisme. Per tant, seguint la tesi del jutge Manuel García Castellón, el text que signa un dels fiscals del judici del procés, Fidel Cadena, acusa Puigdemont d'haver pogut retirar el seu suport carismàtic al moviment, però de no haver-ho fet i haver animat les accions violentes. Tot i la contundència de l'escrit, encara no hi ha una decisió sobre si el tribunal es quedarà o no en el cas. Això mentre que un dels caps dels antiavalots de la policia espanyola, que va actuar durant les manifestacions post-sentència de l'any 2019, s'ha ofert ara per testificar davant del jutge Manuel García Castellón en la causa de Tsunami Democràtic.
En l'escrit que ha presentat a l'Audiència Nacional, al qual ha tingut accés a Europa Press, la gent explica que els aldarulls van ser molt greus i violents i que hi va haver dos policies de la seva unitat que van quedar ferits de gravetat i van necessitar intervencions quirúrgiques. L'oferiment d'aquesta gent arriba just després que García Castellón rebés, com us explicàvem ahir, una bona clatellada de les autoritats de Suïssa que es neguen a col·laborar per investigar Marta Rovira per terrorisme. El policia, en l'escrit que ha enviat al jutjat, diu textualment que, vistes les circumstàncies que pretenen aconseguir la impunitat dels autors dels fets, referint-se a la llei d'amnistia, s'ofereix a col·laborar amb la justícia que investiga un suposat delicte de terrorisme. Ara, un cop rebuda aquesta comunicació, García Castellón haurà de decidir si accepta o no el testimoni de la gent.
6:48 i encara relacionat amb la política, Federico Jiménez Los Santos ha tornat a generar polèmica per unes paraules fora de lloc al seu programa matinal de ràdio. Després de la polèmica que ja van generar, entre d'altres, els seus comentaris incitant a fer esclatar cerveseries a Alemanya, després que el país alliberés Carles Puigdemont el 2018, ara carregat contra el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, i ho ha fet, atenció, pel seu origen català i pel seu color color de pell. Les paraules són aquestes.
Por Dios, no estuvo generoso y a los barrios hizo catalanes y negros. A cambio, se parece que son del Opus, van a misa y entonces Dios les salvará, aunque con este papa no sé cómo está el asunto.
El secretari general de Vox li ha contestat tot plegat en una piulada a Twitter, ha carregat contra el periodista i l'ha tillat de racista fastigós.
Garriga qualifica les seves paraules de miserables i diu que estan plenes d'odi. També ha dit que està orgullós de la seva mare, de ser català i d'estar lluitant, diu, pel futur de la seva terra, i acaba: aquí seguirem, malgrat aquest fastigós racista, els separatistes i tots els que odien la llibertat. El líder de Vox, Santiago Abascal, també ha fet costat a Garriga en una piulada, ha dit que és un orgull per tots els votants de Vox.
11 minuts i arribarem al punt de les 7 del matí. Atenció a aquesta notícia si sou dels que patiu migranyes habitualment, perquè ja està disponible el primer medicament per a tractar-la i fins i tot prevenir-la. S'anomena Epidura i estarà finançada només per als pacients que tinguin més episodis, és a dir, entre 8 i 14 crisis de migranya cada mes. La resta de persones que la vulguin prendre necessitaran igualment la recepta del metge i hauran d'anar a comprar aquest medicament a les farmàcies, però ho hauran de fer a preu d'or. Cada envàs de 16 comprimits costarà, atenció, 464 euros, o el que és el mateix, cada pastilla en costarà 29. I cal tenir en compte que la dosi recomanada pel tractament agut de la migranya és d'un comprimit cada dia.
Epidura és el primer fàrmac autoritzat per tractar pràcticament tots els tipus de migranya, tant la migranya aguda o l'anomenada migranya amaura, que és aquella que més enllà del mal de cap també provoca efectes neurològics com llums o taques a la vista, però també servirà per prevenir la migranya episòdica en adults que tenen almenys 4 atacs al mes. Arreu de l'Estat, la migranya afecta prop de 4 milions de persones, és a dir, un 12% de la població. A més d'aquests, 8 de cada 10 són dones, sobretot d'entre 20 i 40 anys.
I un últim apunt, quan són les 6 i 50 minuts, perquè 500 tractors, un centenar d'autobusos i milers de pagesos i ramaders procedents de Catalunya, el País Valencià, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, i Extremadura comencen a aquesta hora a entrar ja a la ciutat de Madrid. Es preparen a la ciutat per un dia de caos en la circulació en aquesta nova protesta que ha convocat el sindicat agrari Unió d'Unions i del qual també forma part Unió de Pagesos. Anem a Madrid, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia. Les columnes de tractors comencen ara la marxa cap al centre de Madrid. Surten de diferents poblacions del sud, est i nord de la ciutat i és precisament a partir d'ara quan es produiran els primers problemes de trànsit, coincidint amb l'hora punta. A mig matí, els 500 tractors arribaran a la Porta d'Alcalà, col·lapsant el trànsit al centre de la ciutat, i a les 2 de la tarda la protesta acabarà davant del Ministeri d'Agricultura, just davant de l'estació de l'AVE, a Atocha. No es reuniran amb el ministre Planes. Unió d'Unions és el quart sindicat agrari en nombre d'afiliats, però no està reconegut com a interlocutor amb el govern espanyol.
Sí, sí, 51.
Xarxa Fort de Catalunya patrocina aquest espai.
I els esports, avui el Barça torna a jugar un partit dels vuitens de final de la Champions 3 anys més tard. Ho fa al camp del Nàpols a les 9 del vespre i en directe a RAC1, tot plegat després que ahir l'Atlètic de Madrid perdés 1-0 contra l'Inter de Milà al Giuseppe Meazza.
Sí, parlem del Barça que ja és a Nàpols amb les novetats de João Félix i Sergi Roberto a la convocatòria. El rival és un Nàpols en plena crisi, és novè a la Lliga i avui estrena nou entrenador, Francesco Calzona, després que el club acomiadés l'anterior tècnica 48 hores pel partit. Ara bé, la prèvia del partit arriba marcada completament per l'empipada de Frenkie de Jong amb la premsa. Ahir el neerlandès va elevar el to i va assegurar que s'estan publicant moltes coses sobre el seu sou que no són veritat.
Enviada especial de RAC1 a Nàpols, Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. De Jong, tip del soroll sobre el seu futur, va demanar sortir en roda de premsa per demostrar públicament la seva irritació. Amb els ulls lluents de ràbia va disparar en bala contra els mitjans. Creu que s'ha mentit sobre el seu sou.
Esto es muy lejos de lo que realmente cobro. Se han inventado una historia que no es verdad. Es que estoy muy, muy feliz en el Barça, siempre lo he dicho, es que es el club de mis sueños. Espero que puedo seguir muchos años aquí jugando en el Barça.
Això sí, De Jong no va aclarir si renovaria amb el Barça. Si no ho fa, el club li obre la porta a sortir aquest estiu a canvi d'una xifra molt elevada. L'ideal serien 100 milions d'euros. Mantenir De Jong les dues temporades que li queden de contracte costa uns 77 milions d'euros entre sous, diferiments i amortització.
Gràcies, Marta. Alguna cosa més, Pedrol?
Doncs sí, que avui a la mateixa hora del Barça es juga un Porto-Arsenal. I més enllà d'això, Anglaterra, el Manchester City s'ha posat al dia a la Lliga després de guanyar 1-0 al Brentford amb un gol de Haaland. Els de Pep Guardiola es posen a un punt del Liverpool. En tenis, Carlos Alcaraz s'ha fet mal al turmell aquesta matinada i s'ha vist obligat a retirar-se del torneig de Brasil. El Murcia, però, ha dit que no és res greu. I en futbol sala, el Barça ha quedat eliminat de la Copa després de perdre per sorpresa la pista del Peñíscola. Els de Jesús Velasco guanyaven a 30 segons pel final, però van rebre dos gols als últims segons, l'últim quan quedaven només 3 dècimes.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
6 minuts i les 7.
Avui el pernil serà reserva en rodanxes Dia Nuestra a la cena amb un 25% de descompte per només 2,69€. A botigues i a dia.es.
Sortir al balcó no compta com prendre l'aire. Escapa't ja amb Vueling a més de 80 destinacions des de 24,99€. Vinga, reserva ja amb Vueling, que després sempre et queden dies de vacances per gastar.
Consulta les condicions a Vueling.com o a la nostra app.
Atriles, luces... Bienvenidos al primer gran debate de esta campaña electoral.
Prepara't per la batalla política més intensa. En una Espanya polaritzada, fatxes i perroflautes s'enfronten en una campanya de girs inesperats. Què pot sortir malament?
Repite conmigo.
Libertad.
Libertad.
Pues así hasta que no sepan ni lo que significa.
Políticamente Incorrectos és la nova comèdia que arriba als cinemes el 23F.
Mucho comunismo, pero que bien que comen.
Fes-te ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
1, 3, 11, 15 i 30. I els sols, el 4 i el 10.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix el dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC1.
6:56, de seguida anem amb la secció del Marc Artigau, però recordar que aquesta hora està tallada la línia R7 de Rodalies i també hi ha retards a la R4 pel robatori de cable d'una catenària. Ha passat entre les estacions de Sabadell, Xut i Cerdanyola. A la R4 només poden circular dos trens per hora i sentit, perquè hi ha una única via disponible, i a la R7 s'ofereix servei per carretera entre Fabra i Puig i Cerdanyola Universitat. Adif espera restablir la circulació al llarg d'aquest matí. I a aquesta hora així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, el misàntrop.
Un bon misàntrop ja ho és de petit. No s'hi val el misàntrop que s'hi torna perquè la societat és banal, injusta, decebedora i bla, 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 bla. No, els més purs ho saben ben d'hora. Només cal relacionar-se una mica amb l'espècie humana i els progenitors acostumen a ser els primers responsables per perdre-hi la fe. Però per sobreviure caldrà dissimular durant un temps, tenir més o menys amics, parlar amb la gent de la feina. Ara és molt més fàcil que fa un segle. Ara un bon misàntrop té totes les condicions per teletreballar, per no sortir de casa, per parlar poc i per mirar les notícies i confirmar les seves sospites sobre l'encert de la seva decisió. Tot i que sovint ser un misàntrop no és una decisió. Les flors no decideixen els seus colors i els llops no decideixen menjar carn. Un és un misàntrop i ja en té prou. I es pot enamorar, esclar. Potser d'un altre misàntrop, encara que ho fa més difícil, però a vegades l'odi en bona direcció pot unir més que qualsevol història d'amor plena de sucre i decepcions.
Y escoltemos ahora la recomendación que nos fa Gemma Herrero para qué dime crees.
Si anoche alguien se perdió el documental Sarsa Ultra en TV3, que lo recupere.
Ojalá se vea a partir de hoy en los institutos. Ojalá que los adolescentes, los jóvenes que están consumiendo a través de las redes sociales contenido de la ultraderecha sin darse cuenta, escuchen cómo se desmontan sus argumentos, sus mentiras. Pero también ojalá que nos demos cuenta todos de una vez que la extrema derecha está en las redes, que tienen fondos, una estrategia y que la están llevando a cabo con buenos resultados. En el documental hablan sociólogos, expertos en comunicación digital, pero también influencers, creadores de contenido, opinadores que ni siquiera se identifican como machistas, homófobos, xenófobos y que no paran de propagar el odio. Xarxa Ultra es imprescindible para entender qué está pasando antes de que sea demasiado tarde. Y lo puedes ver en 3CAT.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
RAC 1. Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.